Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El municipal ha cedit a les demandes de les forces independentistes i ha canviat el ple previst per l'1 d'octubre per l'endemà, el dia 2. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquest gest, l'alcaldessa Marta Ferrés vol rebaixar la tensió present a la ciutat i al consistori. No obstant això, també demana responsabilitat a la resta de forces.
A fer una crida a la resta de formacions polítiques que així doncs, com el govern està treballant per intentar doncs, rebaixar aquesta tensió. A mi m'agradaria que la resta de forces polítiques fessin exactament el mateix. Crec que no és un tema d'un sol grup, crec que no és un tema només del govern, crec que és un tema col·lectiu com a ciutat, doncs perquè estem a l'epicentre de moltes coses, a Sabadell, i per tant crec que hem de poder treballar conjuntament i així doncs, també ho he traslladat a tots els partits.
Totes les formacions han vist amb bons ulls el canvi de data, menys Ciutadans, que qualifica el gest de lamentable.
Tot plegat el mateix dia que els advocats d'Alerta Solidària alerten d'irregularitats en el procés judicial que ha portat el CDR a la presó.
Els lletrats denuncien que no han pogut accedir als atestats policials que justifiquen l'empresonament, un fet que també els dificulta presentar un recurs. Els arrestats s'enfronten a càrrecs per presumpta tinença d'explosius, conspiració per provocar estralls i integració a grup terrorista.
En esports, Los Arcos serà finalment l'escenari de l'enfrontament entre el Sabadell i l'Orihuela d'aquest diumenge.
Després de les anades i vingudes de les últimes dues setmanes, la federació s'ha personat avui al camp i ha donat el vistiplau per fer-hi jugar els dos equips. El tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo, però apunta que preferiria haver suspès el partit per seguretat.
Són algunes de les notícies que us explicarem aquesta mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a baixar. Què hem d'esperar pel cap de setmana, sobretot? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest divendres ens trobem amb dos tipus de temps ben diferenciats. Per un cantó, cap al sector de la costa i el prelitoral, trobem la presència encara d'alguns núvols baixos que deixen el cel mig ennuvolat. També creixen nuvolades a punts de les muntanyes del nord-est, que fins i tot podrien portar algun ruixat durant aquesta tarda. I, en canvi, cap a l'interior de Catalunya, aquí trobem un dia marcat pel clar domini del sol, amb temperatures fins i tot que són més altes respecte a les últimes hores. Per exemple, ja superem els 30 graus amb indrets de l'interior de les Terres de l'Ebre i les màximes d'aquest divendres poden arribar fins als 31-32 graus a molts punts de l'interior del país. En canvi, allà on trobem els núvols, cap a l'est, cap al sector de la costa, aquí les temperatures quedaran una miqueta més baixes respecte als de dijous a migdia. De cara al cap de setmana, continuarem parlant dissabte de núvols cap a la costa, que encara podrien portar algun ruixat més probable aquest cop cap al camp de Tarragona, i durant el matí les temperatures seran una miqueta més baixes dissabte, i de cara a diumenge farà més sol i les temperatures pujaran. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem bastantes complicacions a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 3 quilòmetres de cues a Montcada per anar cap a Barcelona. També hi ha problemes a la B30, a Barberà, 2 quilòmetres de cues en sentit nord i 3 quilòmetres a Cerdanyola en sentit sud per enllaçar amb la C58. A la P7, 2 quilòmetres més de retencions, en aquest cas a Sant Cugat, en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt, trànsit dens entre Vallcarca i la Meridiana en els dos sentits. Us ho dèiem en titulars, el ple del mes d'octubre es trasllada el dimecres dia 2. La decisió s'ha conegut aquest divendres després del pols que ha mantingut el govern amb el bloc independentista, que reclamava el canvi de data perquè la sessió no coincidís amb el segon aniversari del referèndum. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha justificat la modificació del dia del ple, cada primer dimarts de mes a les 5 de la tarda, per raons de seguretat i per intentar rebaixar la tensió dels últims dies.
Després de donar-li voltes al tema, també de parlar doncs, amb policia, doncs, ja us dic que dels últims últims esdeveniments que s'han produït a la ciutat, doncs crec que el més aconsellable per començar, com a mínim, a fer un gest, doncs, per intentar rebaixar la tensió, és precisament, doncs, poder canviar el ple, perquè si no, doncs, crec que entrem en un risc innecessari i que, per tant, em sembla que no hem de contribuir-hi més. I per això, doncs, nosaltres avui, o jo avui, he proposat, doncs, poder canviar el ple de l'1 d'octubre el dia 2, per tant, retrasar-lo 24 hores, que és veritat que hi ha alguns temes administratius, però que ja estem intentant solucionar amb secretaria i intervenció.
Ferrés ha donat a conèixer la decisió aquest matí després d'una junta de portaveus extraordinària en què l'alcaldessa també ha exigit la resta de forces que actuïn amb la mateixa responsabilitat davant dels últims esdeveniments a Sabadell. Grell, bona tarda.
Bona tarda, Karen Unguant, que ha recollit el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández, que s'ha compromès a fer tot el possible per rebaixar la tensió.
No ens podem permetre aquest grau de tensió que vivim. Hem d'entre tots i totes contribuir a trobar diàleg, a fer gestos concrets que ajudin a destensionar, desescalar la situació que tenim. I això en cap cas significa renunciar a cap de les nostres conviccions ni a cap acció de la que farem per defensar drets bàsics, fonamentals, que estan sent vulnerats.
Des de la Crida, en canvi, han insistit en el fet que la decisió es podria haver pres des d'un bon inici, perquè així no hi hauria motius de pes per no fer-ho. Nani Valero n'és la portaveu.
Dilluns, junta de govern. Ahir, junta de portaveus, en les quals es vam anar prenent altres decisions. I hem hagut d'esperar fins avui, en una junta extraordinària convocada ahir a la nit, val, per fer aquesta rectificació. La nostra petició va entrar el dia 16, avui és dia 27, si no vaig errada, i han passat 10 dies i espais formals en els quals s'havia de prendre aquesta decisió.
Valoració positiva per part de Junts per Sabadell. La portaveu Lourdes Ciurós celebra que l'alcaldessa Ferrés hagi fet marxa enrere de la seva postura inicial.
Diuen que rectifiques de savi. Per tant, quan es van convocar a les 9 del dematí, vam creure que era una bona decisió, per tant, hem donat suport en aquesta proposta. Lògicament, la farem el ple el dia 2. I a més, doncs, escolta, això va amb la línia del que defensem nosaltres, tu, que s'ha de compatibilitzar el treball del dia a dia per la ciutadania amb les legítimes reivindicacions i denúncia de la repressió.
Des del PSC i Podem també s'han defensat de la decisió presa per Ferrés. Pol Gibert és portaveu dels socialistes i Marta Morell del Partit Lila.
I també és un gest que vol ser una crida a tots plegats a responsabilitat, no? L'alcaldessa ja ho ha dit, que no és només un tema seu, que és un tema, evidentment, que fa una crida a tots els partits polítics i entitats a intentar rebaixar la tensió de la ciutat, perquè hem de garantir la convivència i que es pugui desenvolupar la llibertat d'expressió, evidentment, de la manera més normal possible, però també intentant que la tensió es canalitzi cap a aquests moviments que han tingut de concentracions, però sense que hi hagi incidents, no? I, a mi, aquest és el que volem també defensar des del PSC.
Per Podem, és un tema important, la seguretat de tots i de totes, i per Podem, veient el que va passar ahir al Parlament de Catalunya, nosaltres no volíem que el ple no es pogués portar amb tota la normalitat possible. Per tant, nosaltres finalment hem pensat que el millor era passar el ple el dia 2 d'octubre a les 5 de la tarda.
I com era d'esperar, els més crítics han estat els regidors de Ciutadans. El portaveu Adrián Hernández ha qualificat el gest de l'alcaldessa de lamentable i n'ha apuntat el perquè.
I el dia 1 teníem un ple que havíem de parlar, doncs, de temes com marinals, com transport públic, com mobilitat, etc. I com aquí sempre ens van imposar què hem de pensar i quan ho hem de pensar, doncs els partits independentistes, doncs, coaccionant, han aconseguit cedir a l'alcaldessa. I jo sí que lamento que l'alcaldessa hagi cedit a aquesta imposició que una part minoritària de la societat ha imposat al conjunt de la societat.
Tot plegat el mateix dia que els advocats dels 5 CDR empresonats anuncien irregularitats en el procés judicial que els ha portat a passar una primera nit a la presó de Soto del Real. Des de les portes del centre penitenciari, l'advocada d'Alerta Solidària Eva Pous denunciava que no han pogut accedir als atestats policials que justifiquen l'empresonament dels seus clients.
La compareixença que vam fer ahir, bàsicament, es va fer, no, amb sols atribueixen aquests delictes i per això demanem aquesta presó. Nosaltres l'hem reiterat en, no, en, abans de les declaracions com en el si de les declaracions, que volíem tenir accés, que ja ho havíem demanat davant de la Guàrdia Civil, als elements com a mínim mínims per sostenir o per mantenir una imputació.
Recordem que la petició del Ministeri Fiscal els acusa de presumpta tinença de material per fabricar explosius, conspiració per provocar estralls i integració en grup terrorista.
Paral·lelament a aquestes irregularitats en el procediment, avui TV3 ha avançat que els investigadors tindrien indicis que els presos volien fer una acció mediàtica a prop del Parlament. Una acció que hauria consistit a col·locar un artefacte durant una concentració independentista al voltant de la cambra per provocar un desallotjament massiu. Les mateixes fonts diuen que hi podria haver noves detencions i que s'està estan buscant possibles connexions dels arrestats amb altres grups. Demà hi ha convocada una nova manifestació a Sabadell per part de les famílies i el grup de suport als detinguts, el 23S. Serà a partir de les 6 de la tarda davant dels jutjats de Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La plaça Doctor Robert és a aquesta hora l'escenari d'una concentració en suport de la vaga del clima, una reivindicació mundial impulsada per Fridays for Future, amb el suport d'un centenar d'entitats i col·lectius. A la ciutat és la Federació d'Associacions de Veïns qui ha impulsat la mobilització, malgrat que també compta amb el suport de l'Ajuntament. Anem fins a la plaça Doctor Robert per comprovar com s'està vivint aquesta mobilització. Allà hi tenim l'Helena Molís. Bona tarda, Helena.
Bona tarda, Karen. Doncs mira, més d'una cinquantena de persones s'han concentrat des de 6:45 aquí a la plaça Doctor Robert per afegir-se, com tu bé has dit, a la vaga pel clima que avui s'està celebrant a tot el món. Aquí els manifestants han portat pancartes on s'hi podien llegir, per exemple, missatges com SOS Planeta Terra o Salvem el Planeta Terra. Durant la lectura del manifest s'ha reclamat també al govern i a l'Ajuntament, entre d'altres, que es declari l'estat d'emergència climàtica. Un altre moment reivindicatiu ha sigut quan dues noies han pujat i han agafat el micròfon i han denunciat que hi ha més gent en trobades d'influencers que en manifestacions com les d'avui, han dit. En aquesta manifestació també s'hi han deixat veure regidors de diferents grups polítics de l'Ajuntament, com per exemple Adrián Hernández de Ciutadans, Eloi Cortés del PSC o Marta Morell de Podem. Des de l'Ajuntament també han volgut posar el seu granet de sorra. Avui s'ha aprovat una declaració en junta de portaveus que recull el compromís, com bé hem vist aquí, de donar suport a les mobilitzacions i també de continuar promovent sistemes de recollida eficients a nivell municipal, l'estalvi energètic en edificis municipals i fomentar una mobilitat sostenible. Aquí, doncs, la manifestació ja es dona per acabada. De fet, queden 10 persones aproximadament aquí a la plaça Doctor Robert.
Moltes gràcies, Helena Molís, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'empresa Aigua Sabadell està treballant en incidir en el gust de l'aigua i també en la millora de la xarxa de subministrament. Ho ha dit avui el director general de Caça, Joan Subirà, en la commemoració del Dia de la Transparència que s'ha fet a l'Aula de l'Aigua. L'esdeveniment ha consistit en rendir comptes de l'activitat anual de la companyia.
Subirà ha començat parlant de l'emergència climàtica com un valor a defensar, com ho faran, diu els manifestants, aquesta tarda. I per això raona Subirà la presència i la transparència que s'ha de fomentar, entre altres coses perquè també aporta valor. Els veïns han intervingut en l'acte per veu del president de la FAB, Manuel Navas, en el qual s'ha posat la bona nota de la companyia pel que fa a la transparència i al servei. I també ha sol·licitat que la mesura del possible s'intenti incidir en el sabor. El director general de Caça hi ha afegit que cal empènyer a la Generalitat.
Hem d'intentar fer entre tots plegats, jo diria que el Vallès, i, sí, a nivell d'empreses que gestionen el servei d'aigua i d'administracions que són titulars del servei, per empènyer cap a qui sí que té capacitat per fer-ho, que en aquest cas és el govern català, per millorar la qualitat del gust de l'aigua, sí? Que de fet és de la queixa principal, diguem-ne, del servei.
També ha explicat que s'està treballant en la renovació de la xarxa amb l'administració per substituir-la durant els pròxims 15 anys.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Un espectacular incendi ha omplert de flames al mercat municipal de Castellar del Vallès, ubicat al centre de la població. Encara es desconeixen les causes del foc, però les flames han començat al quiosc de premsa i llaminadures, que es troba just a l'entrada de l'equipament.
Els clients del quiosc han alertat la policia municipal quan s'han encès les primeres flames a l'establiment. Els agents han desallotjat el mercat municipal, l'auditori i el mirador, un centre cultural. Sortosament, la ràpida resposta de la ciutadania i la policia ha permès que no hi hagi hagut cap dany personal, ho ha assegurat l'alcalde del municipi, Ignasi Jiménez.
No hi ha hagut danys estructurals, no hem hagut de lamentar cap dany personal tampoc, evidentment. Diguem-ne, el protocol d'emergència ha funcionat tot correctament, fins aquí s'han desplaçat doncs, fins a 3 dotacions de bombers i en aquests moments doncs, estem avaluant quan podrem tornar a obrir el mercat, doncs, perquè hi ha un problema greu de la quantitat de fum, doncs, que s'ha acumulat dins del recinte, no?
Jiménez també ha detallat que les parades de menjar del mercat podrien obrir en els pròxims dies, mentre que la part exterior, la que està més castigada pel foc, trigarà un temps més a estar operativa.
I no deixem de parlar de successos perquè els Mossos detenen dues persones per un intent d'estafa amb una butlleta de loteria.
Els dos detinguts són homes de 38 i 31 anys i se'ls imputa el delicte d'estafa fent servir el mètode del tocomocho. Aquest mètode consisteix en enganyar la víctima amb una butlleta premiada per la loteria que els estafadors no poden cobrar per alguna causa, com per exemple per no tenir la nacionalitat. En aquest cas, els Mossos van interceptar una parella d'estafadors el passat 19 de setembre al centre de Sabadell quan conduïen una dona a un caixer automàtic del carrer de la República. L'endemà, els dos detinguts van passar a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs.
El casal Can Capablanca acull tot un cap de setmana ple d'activitats dedicades a la cultura i a la llengua catalana amb el Correllengua.
Això sí, amb un especial protagonisme per Capapera Galdés i també el sabadellenc Pere Quart. Ho explica Albert González, un dels organitzadors al programa El Cafè de la Ràdio.
És any colla de Sabadell i a part diuen que Pere Galdés està influenciat per la colla de Sabadell, no? Ho han volgut de, bueno, que tingui més ressò, que no sigui no només un dia, sinó dos, a veure si ho reimpulsem de nou per la llengua.
Les activitats comencen avui a les 9 del vespre amb una trobada poètica amb l'obra de Pere Quart. I atenció, però, perquè hi ha variacions en el programa, perquè, degut a l'empresonament dels 7 membres del CDR, l'activitat de dissabte a la tarda quedarà suspesa.
Aquest cap de setmana se celebra el 32è aplec de Sant Vicenç de Junqueras.
La festivitat serà aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, i el programa compta amb el 9è concurs de ratafia i també el de paelles. També comptarà amb el Memorial Manel Galícia i el 3è concurs de dibuix infantil i adult.
Arriba la 7a edició del Pixi Market al Parc Catalunya.
Durant tot diumenge, activitats i un mercat de segona mà arriben a la ciutat amb més de 145 parades. Els organitzadors creuen que aquesta cultura de donar una segona vida als objectes cada cop interessa més a particulars. Sergi Segura és un fundador i de l'entitat Pixi Market.
Sobre el mercat basculen això, la cultura, una mica d'intentar inculcar valors socials i fer un altre model de consumir d'oci. Aquest model de consumir d'oci ens agrada molt, especialment com és el Pixi Market, perquè és molt transversal. El Pixi Market, la seva oferta cultural, és com la mateixa oferta que trobem en una parada del Pixi Market, que es buida un traster, que ens encanta, que no només hi hagi parades vintage, sinó que hi hagi també el punt aquest de humil i de reutilització.
El Pixi Market s'instal·la al Parc Catalunya a partir de les 11 de diumenge i fins a les 8 del vespre. A més, també hi haurà entitats i gastronomia.
El partit té dia, hora i data. Diumenge de la pròxima setmana a les 6 de la tarda a Los Arcos. Una altra cosa és el que passi en les pròximes hores, en els pròxims dies.
La meva teoria diu que com està pendent l'Orihuela d'un informe, havien de posar un lloc i han dit Los Arcos i ja ens ho trobarem.
És fàcil d'entendre la teoria que defenso. Es presentarien els dos equips i la tripleta arbitral i llavors seria el propi àrbitre el que se n'adonaria, arribat el moment, que aquest partit no es podria jugar.
Sabadell en joc.
No sabem si es jugarà i on serà l'escenari, però nosaltres hi serem allà. Diumenge, a partir de 5:45 de la tarda, Orihuela Club de Futbol, Centre d'Esport Sabadell, o no?
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa. Viatja amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Tú podrías ser Batman, nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el arco milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo, exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció... A Ràdio Sabadell. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món... A Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. El president de la Generalitat, Quim Torra, considera un atac a la democràcia que el govern espanyol impugni les resolucions del Parlament.
Així ha respost a l'anunci de la Moncloa de portar al Tribunal Constitucional les iniciatives sobre l'autodeterminació i l'amnistia, la desobediència i la retirada de la Guàrdia Civil al país. En un tuit, Torra també ha denunciat la criminalització de l'independentisme i ha alertat de la deriva repressiva de l'Estat.
Dos treballadors de la Generalitat han retirat avui la pancarta a favor dels independentistes empresonats que penjava del Palau.
Ho han fet a primera hora de la tarda després que es conegués l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als Mossos d'Esquadra perquè la despengessin de forma immediata. La demanda arriba arran d'un recurs presentat per Impulso Ciudadano i després que se li demanés a Quim Torra que retirés la pancarta sense èxit.
I la pancarta ja l'han substituït per una altra que posa llibertat d'opinió i d'expressió. L'han penjada Lluís Llach, Sílvia Bel, Antonio Baños i Teresa Casals. D'altra banda, els advocats voluntaris reclamen que el jutjat investigui almenys 13 guàrdies civils per l'1 d'octubre a Aiguaviva i Sant Julià de Ramis, a Girona.
Els lletrats fan aquesta demanda després d'haver pogut identificar alguns dels efectius i comandaments que van participar en l'operatiu. Fins ara, el jutjat instructor ha imputat un total de 35 policies nacionals per les càrregues a Girona.
I en últim apunt, els Mossos d'Esquadra han trobat aquest migdia el cos del nadó que buscaven des de dimarts, que el seu pare va llançar al riu Besòs.
Després de revisar les dues bandes del riu amb efectius de tot tipus, avui s'ha buscat en una zona de canyes que han anat tallant de manera selectiva i molt a poc. La unitat canina és la que ha detectat la presència del cos, que a simple vista quedava ocult. El seu pare de 16 anys el volia enterrar a la riba del riu, però el va acabar llançant perquè uns veïns el van veure.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La mejor opción seguramente era suspender el partido y buscar una situación alternativa más adelante.
Creo que hay que ver cómo se va adaptando a la de campo, pero bueno, creo que todos los que vamos a estar en el partido hemos jugado en campos peores, seguro.
Són Antonio Hidalgo i Miguel Ángel Villafaina, els entrenadors del Sabadell i l'Orihuela en les hores prèvies del partit de la sisena jornada de Lliga. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Dos punts de vista diferents, però el que sí s'ha conegut aquest migdia, com us ha informat Ràdio Sabadell, és que la federació s'ha personat avui sobre la gespa de Los Arcos i ha donat el vistiplau perquè es jugui el partit a l'estadi Escorpí.
Tot això pel que respecta al tema de l'estadi, esportivament parlant, el Sabadell es plantarà a Oriola amb dues baixes notables. Aaron Rey i Alberto Leiras perdran l'enfrontament per lesions musculars. El primer per un trencament al soli de la cama esquerra i el segon al bessó dret, ho ha detallat Hidalgo en roda de premsa.
Són més sobrecàrregues que una altra cosa, sí que en aquesta zona del soli és difícil, i del bessó a casa de l'Alberto. No són coses importants, però com li he dit ara a ell, que hem de tenir en compte això, que hem de tenir cura. No són molts efectius, perquè tenim fora a gent de llarga duració i hem de tenir que, perquè si fos per l'Aro, no per l'Alberto, jugarien diumenge.
I en front hi haurà un Orihuela que la passada setmana va aconseguir el primer triomf de la temporada saltant el Rico Pérez i derrotant 1-3 l'Hèrcules. Tot i aquest prestigiós resultat, el seu tècnic, Villafaina, admet que contra els arlequinats serà molt difícil repetir fita.
Desde que el año pasado lo asumió la responsabilidad Antonio, creo que es un equipo reconocible, que tiene una identidad propia, que está bien trabajado, que desajusta a los rivales con balón, y que creo que al final, pues cuando tienes buenos jugadores, a nivel de club están haciendo las cosas bien, y a nivel de cuerpo técnico se ve que tiene una idea clara y que sobre todo están en constante evolución, pues lo normal es que es que se gane en partido. Por eso te digo que a mí no me sorprende nada lo que la posición en la cual está el Sabadell, sobre todo porque creo que además es un equipo que va a evolucionar mucho durante la temporada.
Recordem horari, Orihuela Centre d'Esports, programat per diumenge a les 6, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord viatja a l'Escala, el segon desplaçament més llarg de la temporada. El conjunt de Can Urià, que afrontarà el duel amb certa tranquil·litat després de la bona dosi d'aire fresc que han suposat les dues victòries seguides a casa.
El partit es jugarà en un escenari al qual el Sabadell Nord està poc habituat, ja que el terreny de joc dels empordanesos és de gespa natural. L'objectiu no és cap altre que pescar un bon resultat al camp d'un nou vingut a la categoria, però com a mínim el tècnic Arlequinat, Quico Díaz, demana actitud.
Tenemos muy claro que el equipo no cambia la idea, ni cambia la estructura, ni cambia la mentalidad. Nosotros sabemos que a todos los campos que vayamos vamos a intentar siempre sacar algo positivo, ¿no? Si se puede, bien, y si no se puede, por lo menos dejar la impresión de un equipo trabajado, de un equipo con ganas, de un equipo competitivo, ¿no? Y bueno, si aquí nos hiciéramos fuerte y fuera de casa fuésemos pillando victorias y empates durante la temporada, pues eso es lo que nos hará que el viaje este año en Primera Catalana sea más placentero.
El duel entre l'Escala i el Sabadell Nord arrencarà el diumenge a les 5 de la tarda.
Llong tindria molts números d'acollir la Supercopa d'Europa Femenina de Waterpolo que han de disputar l'Estralpul Natació Sabadell i l'Horizonte de Catània el pròxim 27 d'octubre. És una informació que us ha avançat Ràdio Sabadell aquest migdia per un partit que tindrà lloc justament d'aquí un mes.
Abans, però, l'Estralpul afronta el segon títol en joc de la temporada demà mateix, també a les seves instal·lacions. Les de David Palma reben el Mataró a la final de la Supercopa d'Espanya. Aquest partit arrencarà, com diem, demà a Calllong a partir de les 2 del migdia.
A la Primera Nacional d'handbol, l'Oar Gràcia jugarà el segon partit a casa demà davant l'Esplugues. Tots dos conjunts van haver de remuntar marcadors adversos a la jornada d'estrena i busquen ara consolidar un bon inici de campionat.
L'Oar té una gran oportunitat de fer-ho repetint el carrer Boccaccio, però curiosament l'any passat van volar gairebé la meitat dels punts del pavelló gracienc. El conjunt dirigit per Gerard Gomis només va ser capaç de vèncer en 7 dels 15 partits com a local, una tendència que el jugador Jordi Sancho apressa a repartir si es volen aconseguir els objectius.
L'any passat teníem un objectiu que al final no vam poder assolir i creiem que va ser per culpa de partits com aquests. Ens vam deixar punts molt importants a casa contra equips de la part baixa que no ens hauríem d'haver deixat, i des del principi de temporada ja es va parlar que aquest any tots aquests punts aquí a casa havien de ser sagrats i que els havien de treure sí o sí, o sigui que no contemplem una altra cosa que no sigui guanyar.
Aquest curs de moment, 2-2 a casa i l'Oar buscarà el 4-4 a partir de demà a les 6 en el duel de la segona jornada contra l'Esplugues.
En futbol sala, el Club Natació Sabadell té un partit trampa visitant la pista del Martorell, un equip que ve de pujar de la tercera divisió però que ha arrencat amb dos triomfs en les dues primeres jornades de competició.
Els de Borja Burgos van poder assegurir el triomf la setmana passada, però diumenge tenen una sortida complicada davant un conjunt que s'ha reforçat amb jugadors estrangers i que alhora presenta un bloc sòlid. Pel capità del club, Chato, no és casualitat que ara mateix el Martorell se situï segon.
Aquesta lliga ens sorprendrà a tots, i Martorell és un d'aquests equips. Tinc bons amics allà, com Toni, està en Fuad, està Pau, està Mèlic, està... Hi ha Cristian, hi ha molt bons jugadors, i com a equip tenen un molt bon entrenador també.
El club, doncs, enceta la lliga amb dos desplaçaments de nivell, diumenge a 8:15 a Martorell, i a la primera jornada es va estrenar a la pista d'un altre conjunt que porta ple de victòries, al Bellsport l'Hospitalet. El tercer equip que suma els 6 punts de 6 possibles és la Unió Santa Coloma, rival aquest cap de setmana d'una Pia que, per contra, encara té pendent estrenar el caseller de punts. El duel entre l'Escola Pia i la Unió Santa Coloma tindrà lloc demà a les 6.
I aquest cap de setmana s'enceta la Copa Catalunya de Bàsquet, la màxima categoria catalana, en la qual el Bàsquet Pia repetirà un any més com el màxim representant de la ciutat. Serà la quarta temporada consecutiva dels Escolapis a la divisió.
El debut serà Can Colapi contra el Bàsquet Almeda, un conjunt que acaba de pujar la categoria. Tot i que en les tres temporades anteriors la Pia sempre ha perdut en la jornada d'obertura, i a més en els tres casos com a local, aquest cop es planteja un escenari més favorable. Així ho creu Damià Paez, jugador de l'equip.
No té gens de mala pinta, la veritat és que sempre tots els rivals són complicats, ja com has dit tu, la Copa Catalunya ja... Pels anys que portem sabem que sempre tot és complicat, però home, està clar que ara ja portem un temps, tenim més experiència i bueno, l'equip està molt il·lusionat per aquesta temporada, creiem que l'hem portat bé la pretemporada i creiem que és una bona opció amb un equip que acaba de pujar i no coneix tant la categoria.
La Pia tindrà el mateix objectiu que les passades temporades, la permanència. Per aconseguir-ho, el bloc es manté amb l'única novetat d'Àlex Hernández. L'estrena contra l'Almeda tancarà la primera jornada de la competició diumenge a les 6.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per dos quarts d'avui, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 27 de setembre, però no volem fer sense acomiadar-nos del nostre company Aleix Graell, que se'n va a l'altra punta del món a buscar sort quan portava pràcticament 3 anys en aquesta casa. Li desitgem nosaltres molta sort a ell. No marxeu vosaltres perquè a les 8 arriba el Quimèric, a les 9 el Vitamina, i tornem amb més notícies al 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.